Matí amb Raquel Garcia.
Avui viatgem fins al nord de l'Àfrica per conèixer els nostres veïns amazics. Per parlar d'aquest poble ens acompanya l'Ali Ayayà, president de l'associació Anarus en Àfrica, la principal entitat que agrupa tots els amazics que viuen a la nostra ciutat. Bon dia, Ali.
Bon dia.
També ens acompanya el tresorer de l'entitat, Licham Esail. Bon dia.
Bon dia.
Expliqueu-nos primer el més bàsic. Qui sou els amazics?
Bueno, sempre s'ha parlat, no?, per a vegades, perquè som un... Som el poble amazic, que són els autòctons del nord d'Àfrica, que són persones, bueno, això, que han estat visquent durant tota la història al nord d'Àfrica, no? Que tenim una cultura, una identitat pròpia, i el que és l'amaziguitat, que el que coneixem ara com el Magreb, és on ha estat la majoria de la població amaziga, que nosaltres els amazics el coneixem com a Tamazgha, perquè forma tots els països amazics que li diem nosaltres abans, que seria el Marroc, Algíria, Líbia, Egipte, i també a Canàries, i baixant els subsaharians, els tuaregs, també són pobles amazics.
Llavors entenc que sou un poble nòmada, no?, que viu a diferents punts a...
Sí, la majoria de nosaltres, bueno, l'origen de les persones amazigues són nòmades, s'han anat movent-se per nord d'Àfrica, i la majoria de les persones amazigues es troben a la part muntanyoses del nord d'Àfrica, perquè és allà on poder refugiar una mica de les colonitzacions que ha patit durant molts anys al nord d'Àfrica. Doncs és un espai, un lloc... no accessible per la colonització, es van anar refugiant per poder mantenir la seva llengua i la seva cultura. Doncs per això, per aquest motiu, podem trobar el Marroc, per exemple, Líbia, Egipte, doncs a les parts muntanyoses, doncs és on està més la població amaziga, en aquest cas.
Llavors el que feu és que compartiu, doncs, això, no?, aquesta cultura i aquesta llengua.
Sí, nosaltres els amazics compartim una cultura, cadascú amb els seus matisos, perquè cada país també, el fet que sigui la cultura amaziga, doncs té els seus matisos, els seus costums del lloc, perquè nosaltres som un poble arrelat a la terra i es sentim molt de la terra, doncs cadascú, doncs, viu la seva amaziguitat i la seva cultura, doncs, envoltat de l'espai que té, no? Per exemple, les persones que viuen al mar, doncs, tenen una cultura més relacionada amb la pesca, doncs, les persones que estan a la muntanya o als Alps, doncs, més relacionada amb la ramaderia, no? Doncs això, doncs cadascú... I hi ha una llengua que compartim, que és l'amazic, que forma després diferents diàlegs entre ells. Per exemple, al Marroc podem trobar Tassussi, Tashlhi, Tarifit, que això depèn de la zona del Marroc on siguis, doncs es parla un dialecte o un altre. I anem a Líbia, Algèria també, que es trobem els cabillencs, i Egipte també, i els tuaregs, que parlen també això. I els canaris, els índics d'Aràquia, o els guanches, doncs també, doncs, procedents del poble amazic, per més que res, per cercania, que allà entra el nord d'Àfrica i les Canàries.
Aquesta riquesa, que compartiu. Expliqueu-nos com us sentiu, els amazics que viviu aquí a Sabadell. Heu tingut una bona rebuda? Creieu que la ciutat entén i coneix la vostra cultura?
Bueno, mica en mica, des del principi, com va començar la... Perquè, clar, s'ha de diferenciar moltes coses, perquè la primera arribada de la població amaziga, que va ser el 2000, després ja va arribar el 2006 amb les reagrupacions familiars, amb persones joves que tenien ganes de treballar, donar a conèixer la seva llengua. Per més que el 2000 arribaven persones que venien amb la idea de treballar i ja està, perquè tenien altres preocupacions també per no tenien espai o temps per poder dedicar-li a la fondre a la seva cultura, a la seva identitat. Doncs, clar, des d'allà, el 2006, doncs, hi ha hagut persones que han arribat a aquesta Sabadell, que ens hem posat a mans a l'obra per poder treballar, ens sentim còmodes, ens sentim molt acollidors des del principi, i és com dit, som una associació petita, pas a pas, treballant mica en mica, doncs ens hem anat fent un lloc aquí a Sabadell. Avui en dia vas pel carrer i preguntes què és la Masia i qual Berber, doncs moltes persones ens relacionen amb nosaltres per gràcies a la feina que hem estat fent durant molts anys, doncs, mm-hmm. de fondre la nostra cultura, la nostra identitat. Això és font de la participació activa de l'associació aquí en diferents a la festa de la diversitat, el Mesclat, amb diferents associacions amb què treballem, diferents esplais, diferents activitats que ens anem organitzant nosaltres de l'associació. I doncs ens sentim bé, molt acollidors, i amb totes les persones que han estat treballant, doncs, han sentit còmode treballar amb nosaltres.
I quina relació teniu amb l'Ajuntament? Hi ha bona sintonia?
Sí, amb l'Ajuntament, doncs, mica en mica, perquè nosaltres des que hem començat hem anat treballant petites coses, doncs clar, l'associació es va fent gran, doncs necessites també el suport de les institucions, no? Això nosaltres en aquests moments tenim bona relació més amb la part que ens toca, que és la nova ciutadania, amb el que a més tenim relació amb qui treballem, doncs a l'hora de poder organitzar qualsevol festa, el que seria l'espai, el material, doncs mica en mica ho estem, les relacions són bones, i ja de moment estem preparant el projecte per poder presentar-ho les subvencions d'aquest any.
Mm-hmm. Perquè ara on us trobem? A la vostra entitat, Anna Rosa en Àfrica, sí. On sou? Quantes persones formen part? Vale, una mica, quines activitats feu?
Vale, perfecte. Aquí a Sabadell nosaltres, avui, el local en si, nosaltres som un espai que no som una associació que no tenim local, tenim un domicili fiscal, que és aquí al carrer Migdia, a l'Emaus, que es van deixar per poder posar el nom de l'associació, i ara ens reunim a una pel·lícula d'un amic nostre a Carrull, que és un espai que tenim per poder reunir-nos i compartir aquests espais que tenim.
Uh-huh. I quines activitats impulseu des d'aquí, des de la perruqueria, des de Can Rull?
L'associació, en aquests moments som 7 persones que estem treballant activament, també tenim diferents col·laboradors que estan en actes puntuals, a les celebracions del Cap d'Any Màgic, de la Primavera, doncs tenim persones que ens ajuden, però actualment són 6-7 persones que estem activament aquí a l'associació Anna Rosa en Àfrica. Les activitats que fem a l'associació són diferents, són diverses, per exemple, és que diferent, també toquem diferents àmbits, que és la integració, després el que és la identitat amaziga. Nosaltres aquí a Sabadell, els dos actes que tenim principals és la celebració del Cap d'Any Amazic, que es fa al gener, i aquest any va ser un èxit, cada vegada més participació de les persones, i la Primavera Amaziga, que és l'abril, un acte també commemoratiu dels fets que van passar a 1980 a la Cabilla, cada vegada més participació de les persones, més motivació, i això ens fa agafar confiança en tirar cap endavant, i també participem a la celebració del Mesclat aquí a Sabadell, la Diada del Dia de Catalunya també, amb l'aniversari del Centre Cívic de Carrull, la Primavera que es fa a la Masia de Can Déu, acompanyaments a persones que acaben d'arribar també. Són activitats que a l'associació, en fi, això ens enriqueix com a persones i com a associació.
Uh-huh. Ara comentaves, no?, aquesta festa de la Primavera a Masiga, sí, que es va fer fa un parell de setmanes, sí, i que recorda, doncs, els orígens, no?, doncs aquests estudiants que van ser reprimits, uh-huh, per protestar per als vostres drets a finals de 1980,
no? Sí, a la Cabilia. Uh-huh.
Com va anar aquesta festa? Va ser un èxit? És un moment també per explicar realment, doncs, part de la vostra història, per donar-la a conèixer?
Evident, espais com aquests és el que necessitem a la ciutat, que el fet de ser un dia reivindicatiu pels drets de la població masiga, per recordar aquelles persones que han donat la seva sang, la seva vida, per reconeixement de la seva cultura, la seva identitat, per aquest, coneixement, no reconeixement de la seva... És com un dret d'aquelles persones. Cada, com he comentat, aquest any ha participat 1.300 persones, 1.000 a la tarda va haver com 400-500 persones, que cada vegada, cada any, perquè aquest és el quart any que ho fem, ho vam estar organitzant a la barbacoa de Sant Julià, després per tema de mobilitat, doncs el vam traslladar aquí a Sabadell, i també per la visibilitat que li volem donar, perquè aprofitem tots aquests espais per poder donar a conèixer la cultura masiga i la llengua masiga, no? I tractem temes interessants i d'actualitat que afecten directament a la població masiga i la catalana també. Uh-huh. Aquest any, de fet, vam parlar sobre el paper de la dona masiga aquí a Catalunya, que creiem que és un punt molt important a tractar en aquests moments. El tema de la cooperació també, doncs, de diferents activitats. Quan tenim una oportunitat d'explicar la nostra cultura, la nostra llengua, doncs aprofitem uh-huh. aquells espais. I són espais agradables perquè els fem festius, perquè les persones els puguin passar bé i es puguin divertir. Un espai intercultural per poder intercanviar coneixements, experiències, això. Al final és que es fa un poble més ric, una ciutat més rica, i unes persones més riques. Jo sempre ho dic, jo tinc una frase que dic que de la riquesa anem de fer, no, de la diferència anem de fer riquesa. I sempre que doncs, hem d'aprofitar les diferències que tenim per poder fer-nos encara més rics. Perquè si compartim el mateix sempre, doncs acaba sent el de sempre, no? Uh-huh. Si compartim dues coses diferents, ens fem una mica més rics a nivell personal.
Sens dubte, aquesta diversitat cultural és el que enriqueix la nostra societat i també la transforma. Parlem de la vostra llengua, no? Sí. Em sembla que és el tercer idioma més parlat al país, o no?
Sí, sense els estudis, la masia, que és la tercera llengua parlada... La tercera llengua més parlada aquí a Catalunya, després del català i castellà, tenint en compte que la majoria de les persones que provenents del Marroc, en aquest cas, es calcula un 70-60% venen de les zones masigòfones. Per això, doncs, la llengua masiga doncs, té aquest número, una tercera llengua mm-hmm. més parlada, i a vegades és poc, perquè com està l'àrab entre el mig i la cultura musulmana, doncs, i està com tapat, però nosaltres, és la nostra feina per poder donar-la visibilitat.
I explica'ns, perquè em sembla que al principi fins i tot tenia un alfabet propi, però amb els anys es va anar substituint pel llatí, i ara l'heu tornat a recuperar,
sí,
no?
Sí, bueno, nosaltres els amagics fem el que és l'alfabet tifinà, és el que feien servir els amagics per poder transmetre... La nostra escriptura va desaparèixer durant un temps, però gràcies als tuaregs que la van mantenir escrivint a la terra, sobre la sorra del desert, doncs mica en mica, doncs, com hi ha també un interès i també per la formació que ha anat rebent la població masiga, doncs, com recuperar la seva història i la seva identitat, doncs, gràcies a això, avui doncs, s'està fent servir l'alfabet final. Uh-huh. Nosaltres aquí a Sabadell doncs, tenim també dos classes per nens de la llengua masiga, una que Rull i una Caputxaner, i estem intentant aviam si podem obrir una altra als Minerals amb la col·laboració de la Casa Masiga.
Perquè no perdin, no? També la seva llengua, no, i perquè entenguin...
Perquè això, sempre quan parlem de l'entitat, doncs, que no perdin la seva, perquè, com he comentat això, doncs és una riquesa, és una potencialitat que tenen per poder conèixer la seva identitat, i això, doncs, com fer-ne persones més fortes en si, uh-huh. perquè no perden tampoc, perquè hi ha uns arrels de la seva identitat personal, doncs, que no les perdin, perquè es puguin comunicar amb els seus pares, amb els seus germans, i quan baixen al poble, doncs, comunicar-se amb els seus avis, que també és bonic, no?
Uh-huh. Parla'ns de Carles Murcia, per vosaltres. Qui és? Perquè em sembla que és un filòleg català molt important.
Sí,
no?
Carles és, de Carles és el nostre pare, no? Dels catalanomagic, que és el que va fer el diccionari catalanomagic, que va sortir d'aquí fa poquet. Per nosaltres, el Carles Murcia és una figura molt, molt gran, molt important, que ha donat molt de si a la magic en si. I és que no hi ha paraules per descriure el Carles Múrcia per nosaltres. És un ídol per molts de nosaltres, que ha donat el seu temps, la seva dedicació a la masiguitat. Doncs això, doncs és qualsevol moment reconèixer la seva feina que fa.
Uh-huh. I clar, vosaltres som un poble sense estat, no? Sí. Com veieu el procés d'autodeterminació d'aquí?
Nosaltres sempre tenim una conversació, les persones com a país doncs té tot el dret de poder decidir, amb el dret de decidir de les persones del país, bueno, de Catalunya, de preguntar si realment el que volen els catalans i les catalanes, si volen seguir ser un estat propi o no, doncs tenen tot el dret en aquest sentit. Nosaltres, de fet, ens vam escriure al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, ens vam escriure perquè creiem que és necessari preguntar a les persones pel seu futur. I evidentment això poder, persones amb amigues diferents ètnies, diferents religions puguin participar en aquest procés seria molt positiu, perquè moltes persones que estem aquí doncs no tampoc tenim aquest dret, no, per poder participar en les eleccions o en un referèndum en aquest cas. Jo crec que és molt important perquè ens afecta, perquè vivim aquí, molts d'aquí ens sentim d'aquí, som catalanomagics, per això catalans amagics, evidentment jo crec que això doncs s'ha de tenir en compte l'opinió de les persones nouvingudes i no nouvingudes, que són persones que han nascut aquí i no, encara no tenen aquest dret per poder decidir, no?
Un dret que doncs això s'hauria de defensar, no? No només tenir doncs aquestes obligacions, sinó també doncs a tenir aquests drets. Expliqueu-nos també el tema d'actualitat avui dia, també doncs és la crisi de refugiats. Sí. Què us semblen les mesures de la Unió Europea de tancar fronteres?
És lamentable perquè a vegades no tenim la història, no tenim la memòria històrica, perquè aquí també van passar casos per a la Guerra Civil, que les persones van haver de refugiar-se a altres països, a Sud-amèrica, a França, doncs, i a diferents llocs, no? I les mesures que està prenent aquí la Unió Europea doncs són lamentables, perquè és un dret que tenen les persones i és una obligació moral per la Unió Europea acollir aquestes persones, donar-li una altra oportunitat que en el seu país és, per desgràcia no estan tenint. Doncs és lamentable i és denunciar aquestes accions que està portant, perquè es mereixen un tracte digne i humanitari.
Per acabar, si algú us vol doncs descobrir, contactar amb vosaltres, aprendre fins i tot la Masic, no?, o ajudar-vos sobretot amb les persones nouvingudes, què han de fer? Teniu pàgina web, teniu xarxes socials on us podem trobar?
Sí, bueno, nosaltres tenim una pàgina de Facebook on publiquem totes les nostres activitats que anem fent i anem participant, que és l'associació Anarus d'Àfrica, que en Arús vol dir esperança.
No, que bonic.
I en Arús d'Àfrica, i el Gmail que tenim, que és en Arús, africa10@gmail.com.
Doncs queda dit, i ja sabeu el que ens ha dit l'Ali, que en la diferència doncs sempre trobarem aquesta riquesa. I avui ens ha encantat compartir aquest espai i descobrir una mica més d'aquest poble. Que vagi molt bé, bon dia.
Bon dia, gràcies a vosaltres per convidar-nos a participar en aquest programa. Gràcies.